Ara hem parlat amb la Gemma dels protocols que tenen pels casos d'assetjaments a les universitats catalanes. Vaja, el paper. Abans de denunciar la situació dins la universitat, les dones que pateixen assetjament, lògicament, passen per una fase de dubtes. Això que m'està passant és assetjament? No? La Mònica Homs ha parlat amb oients del programa que estudien o han estudiat a universitats del país per tal de conèixer casos semblants als que hem sentit abans, com el de la Paula.
Doncs sí, Montse. De fet, vam demanar la participació a les nostres oients, però veient la resposta que hem obtingut i tenint en compte que normalment, i tu ho saps, és molta més, queda clar que parlar d'aquest tema costa molt. Hi ha molta por a les represàlies perquè el procés de denunciar no és un procés fàcil i, a més, sempre hi ha molt pànic a ser jutjada. Un dels missatges que hem rebut és el de la Carme, que és una estudiant de Medicina de la Universitat de Barcelona. El nom és un pseudònim i ens ha demanat que li distorsionéssim la veu.
Una cosa que ens va passar quan fèiem tercer era que en una de les assignatures havíem de fer un examen pràctic i perquè et posessin la nota havies d'entregar una fulla i passàvem com en una fila i el professor signava la fulla. I els nois els hi posaven una nota i quan passaven les noies dels grups els hi demanava que es baixessin la mascareta, tot això a època Covid, òbviament, abans de posar-los la nota. I llavors feia comentaris com «Ai, sí, que guapo!» i llavors ell posava la nota.
Sí, sí, bestial, eh? O sigui, et miro la cara i decideixo quina nota et poso, depèn si m'agrada la teva cara o no, eh?
De fet, hem consultat a una advocada per saber si això podria considerar-se assetjament sexual i ens ha confirmat que quan és de forma continuada i davant d'un grup, en aquest cas una classe, i a més quan t'estan posant una nota, es podria considerar delicte.
El cas de la Carme és un dels pocs que ens ha arribat al telèfon del programa, però, Mònica, tu vas voler parlar amb altres alumnes d'altres universitats que estan en processos de denúncia interna a les universitats i, bàsicament, el que hem fet és anar-les a buscar, oi?
Doncs sí, Montse, vaig parlar amb una membre de les Metzines, que és l'Assemblea Feminista de les Facultats de Medicina i Infermeria de la Universitat de Girona, i ens va explicar el cas que van viure elles. Per mantenir-la l'anonimat, durant el programa d'avui li direm Marta.
Hi havia un professor que cada cop que una generació començava l'assignatura aprofitava per fer un grup de WhatsApp on, segons ell, el que deia era doncs, per passar passos casos clínics i tal i fer una formació més completa, cosa que ens cridava moltíssim i per tant tothom es ficava en aquest grup, però el que en veritat utilitzava aquest grup era per obrir a les alumnes per WhatsApp, contactar amb elles també per Instagram i per diferents xarxes socials, fent comentaris que eren totalment inapropiats, sobretot tenint en compte que estem parlant de relació professor-alumne.
Les Metzines van decidir fer una denúncia social de la situació i ho van fer amb un comunicat firmat pels diferents testimonis de manera anònima i van adjuntar captures de converses que havien tingut amb el professor. Per les estudiants és complicat denunciar amb noms i cognoms perquè segurament tornaran a coincidir amb ell.
Per cert, m'imagino que d'aquesta denúncia social de la que parlaves estem parlant d'una denúncia interna encara dintre la universitat, eh?
Sí, sí, és una denúncia interna dins de la universitat.
Els professors no només són professors, sinó que també són metges i ens els trobem a pràctiques i ens els trobarem en un futur també quan nosaltres estiguem treballant. Llavors es barreja tota aquesta cosa de, vale, és el meu professor que m'està avaluant, però a la vegada també té molts coneixements del que està explicant, llavors si ho denuncio i, vale, la part de l'educació és igual perquè me'n continuaré trobant per l'hospital i me'n continuaré trobant a pràctiques.
Déu-n'hi-do, és a dir, que no s'acaba, no? La jerarquia acaba a la universitat, però després en el món laboral, en un ambient com aquest, si és una persona, doncs és una eminència en el sentit mèdic, doncs vaja, és molt probable que se'l tornin a trobar, Déu-n'hi-do.
Sí, de fet, arrel d'aquest cas i d'altres casos que es van donar també a altres facultats de l'UdG, membres de diferents assemblees es van trobar per valorar el protocol que s'havia hagut de seguir, que havien hagut de seguir en els casos d'abús o d'assetjament que s'havien donat a la universitat.
Realment aquest protocol és 100% insuficient. Hi ha molts punts que no estan ben definits, és molt ambigu. Hi ha moltes situacions en què les persones agredides es queden molt desprotegides i, a part, al final de tot, qui acaba decidint què es farà amb la persona que ha agredit són els mateixos professors. Per tant, aquí hi ha una barreja d'interessos que no es contempla en aquest protocol. When I think about...
Ja, ja hem sentit Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, però tu has parlat amb moltes altres universitats, oi, Mònica?
Sí, el següent cas del que vull parlar-vos és el de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hi ha un col·lectiu de dones que es poden trobar a les xarxes sota el nom de MeToo UAB, que han decidit sumar forces per afrontar de manera col·lectiva els casos d'assetjament o d'abús que viuen a la universitat. Hem pogut parlar amb una d'elles, és un estudiant de doctorat que va denunciar mitjançant el protocol que ofereix la uni al professor que dirigia la seva tesi. Per mantenir el seu anonimat, utilitzem un pseudònim i també li distorsionem la veu. Durant el programa li direm Clara.
Sempre volia quedar fora de la universitat i jo no entenia per què, però bueno, com que no sabia com funcionava molt bé aquest món, doncs jo vaig accedir. I bueno, després també és que van passar situacions de mala praxis, també abusos de poder que em causaven moltíssima ansietat perquè feia fer coses que li corresponien a ell, que eren coses de la seva pròpia feina i que si no les feies doncs hi havia amenaces, no, de tipus professional.
Déu-n'hi-do, recorda el cas de la Paula, que sentíem al principi del programa. Sembla que és una forma reiterada de comportament abusiu.
Sí, de fet, sembla literalment un patró. Va ser precisament la Clara la que, parlant amb les seves companyes, va adonar-se que el seu cas tampoc era un cas aïllat, sinó que era una pràctica habitual d'aquest professor.
Érem un grup, no era jo sola. Al final, quan ens vam conèixer més, ja vam veure que això era una situació general. Després de 2 o 3 anys i de moltes situacions també més greus que fins i tot van arribar a l'assetjament sexual explícit, doncs ja vam parlar de denunciar, sempre com a grup, sempre com a col·lectiu.
Clar, moltes vegades es denuncia en col·lectiu perquè és una manera més digerible de portar un procés que ja d'entrada és molt dur i en solitari especialment. És a dir, es van organitzar, van presentar la denúncia conjunta seguint el protocol de la UAB i aquesta denúncia va arribar al doctorat. El cas encara s'està tramitant i, per tant, no us en podem explicar més coses.
Abans que la Gemma parlàvem de protocols de les universitats i hem parlat del de la UAB, com va ser per elles seguir aquest protocol?
Doncs mira, d'això també en vam estar parlant amb la Clara. Tot i que en el seu cas era una història amb el seu director de tesi, el ser membre de la iniciativa MeToo UAB ha vist diversos casos i en va fer una valoració.
És absolutament insultant. És un procés molt lent, que no et dona garanties de res, que no posa mesures preventives per la víctima, que en cap moment fa un procés d'acompanyament per si tu tens dubtes, estàs mal a nivell psicològic. Sí que és veritat que l'Observatori té una unitat de servei psicològic per a aquests casos, que jo mateixa n'he estat usuària i bueno, doncs bé, però és absolutament insuficient. Nosaltres hem intentat contactar amb el rectorat, no hem tingut cap resposta. I això, clar, tenim en compte que les possibles sancions que s'apliquin als assetjadors són ridícules. La majoria dels casos la sanció es limita a separar a la víctima i a l'agressor de grup i ja està, no? Llavors, la universitat és còmplice, que és una qüestió molt seriosa, permet que aquestes actuacions tinguin lloc en les universitats públiques.
Ho diuen clar. Queda molta feina per fer, perquè cada cop hi ha més casos de denúncies, així que per força les universitats hauran de millorar i llimar tots aquests errors i aquestes apreciacions.
Un altre cas de la mateixa universitat, a l'Autònoma de Barcelona, és el cas de la Facultat de Veterinària, en relació a un professor que vexa a les seves estudiants. En aquest cas, també s'han organitzat a través d'un col·lectiu i li han posat de nom Bet Encobreix. He pogut parlar amb la Mariona, que torna a ser un pseudònim, per poder mantenir el seu anonimat.
Jo és cert que havia viscut comentaris fora de to, per exemple, fent referència als seus genitals i que comentant-ho amb altres companyes. Altres grups també feien comentaris comparant l'exploració d'una vaca amb aproximar-se a una dona, però ho havien deixat passar. Al llarg dels anys, perquè aquesta assignatura es dona bastant al principi de la carrera, havíem sentit comentaris més enllà a les alumnes que feien activitats en concret amb el seu departament, però és quan arriba l'últim any que a un grup d'amigues i d'amí ens arriben uns testimonis bastant més greus que fan que no ho vulguem deixar passar. Aquests testimonis no es volen explicar i no els hem explicat en cap moment perquè no volem exposar a les víctimes.
Una cosa d'aquest reportatge amb el que estem sentint totes aquestes veus, imagineu-vos, ho estan fent amb totes les veus modificades, amb noms falsos. En aquest últim cas sí que hi ha resolució, però encara no la poden explicar, oi?
Exacte, de fet no poden parlar de la resolució perquè encara no és pública. La resolució es farà pública en el moment en el que l'Observatori d'Igualtat de la Universitat Autònoma presenti l'informe de curs.
Estarem atentes a aquesta resolució. Moltes gràcies a totes les dones valentes que han participat en aquest reportatge de la Mònica Homs, perquè era molt important sentir la vostra veu, encara que fos modificada, amb noms falsos, etc. Recordem les xarxes, per si algú es vol posar en contacte, no?
Les podeu trobar a Twitter, Betancobreix, MeTooOAB i Les Metzines, que és l'assemblea de l'UDG.
Molt bé, doncs, Mònica Homs, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres un cop més.
Les dones i els dies. A Catalunya Ràdio.
No s'equivoquin. La senzillesa només s'aconsegueix treballant dur. Clarice Lispector, escriptora.